La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Uns minuts ara per descobrir la vida musical de la gent gran. La nostra protagonista d'avui ha viscut sempre envoltada de música, però la seva darrera experiència musical han estat unes sessions de musicoteràpia. Descobrim la vida musical de la Lídia Caraltó de Barcelona.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Lídia Caraltó Pons. Soc de Barcelona, tinc 87 anys, no m'hi he dedicat mai, però hi he estat envoltada de música. La música sempre ha format part de la meva vida, sempre, vull dir, he estat rodejada de música.
Coneguem la seva història musical.
Primer record que tinc musical d'un parvulari, de quan entràvem i sortíem la cançoneta que ens feien cantar. És el primer record musical que tinc. I després, a casa meva, doncs sentint sempre o couplets o cançons, la mama cantava molt bé couplets, couplets antics que ja mai més potser no els he tornat a sentir. Un bastonet de canya. Oh, sí, aquesta era la reixa de casa. I a casa era molt de broma, érem quatre germans i, bueno, a casa sempre era una alegria de quan ens barallàvem, de quan rèiem. Però vull dir que sempre ha estat basat tot sobre la música. És que ara ho penso i dic, dintre de tot sempre hi havia música a casa. La ràdio quan ja després de la guerra, perquè abans de la guerra havíem tingut un aparato de galena. És una cosa de l'altre món. Era un aparatet que portava un artilugi que hi havia allà a sobre i amb allò s'escoltava amb la ràdio. Però no volgués saber com s'escoltava, perquè amb la guerra hi havia talls de llum. Tampoc no podies tenir una ràdio sempre. I escoltàvem aquella que en deien de galena. Porta corbata d'encenalls al meu pasqual i un coll molt alt. Sí, el gramofon, que dèiem. No, anava amb corda i aquella trompa tan grossa de la voz de mi amo. Era això, és el que hi havia. Que quan se li anava acabant la corda, anava el disco, anava fent... I corrents havies de tornar a donar-li corda una altra vegada. I punys de goma... La meva germana feia funció, doncs en un casino que anàvem del barri i allà feien funcions i feien sarsueles quasi bé sempre. Òpera bufa també n'havien fet. Jo l'acompanyava sempre i a ella li costava molt aprendre les lletres i jo sempre li anava fent d'apuntador tota la vida. Sempre ha sigut la meva missió estar al costat d'ella i anar-li recordant les lletres i per això també em sé moltes coses. I amb el teatre mateix em deia, el director em deia, per què no vens tu a fer teatre perquè tu saps més bé que ta germana? Però jo he sigut molt tímida, vergonyosa, i no em vaig atrevir mai a posar a l'escenari. Sí, hem cantat a casa, sempre he estat al costat d'ella cantant-li les cançons, perquè l'única cosa que havia tingut era molta memòria. I ella ja se'n refiava per això. Encara ara, a vegades, fa... És que no me'n recordo, nena, dic que té 82 anys el meu germà, i 87, però ens diem nena. Som les dues nenes de casa. Amb xamanelles fuma el cul i em sal fumant, arrenta els peus, porta un rellotge que és de suro i el dit un cello de correus. I després de gran, i amb el meu marit, doncs, anàvem a ballar. Ens agradava molt anar a ballar i, esclar, doncs, també he estat envoltada de ballar. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Adoro mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Havia ballat el son del cubano, Dos gardenias para ti, a Antonio Machín, quan no era ningú en el bosc que venia a cantar. I era jovenet. Ui, llavors sí, hi havia orquestres de 14 o 15 persones. Sí, música disco no n'hi ballen mai. La primera vegada que vaig anar a ballar vaig anar al Bosque, on és el Cine Bosque, que feien en una terrassa, feien ball per joves. Érem crios tot allà, 17, 18 anys. I és el primer lloc que vaig anar a ballar. Anava amb la mare de la que després va ser la meva cunyada, que era una amiga de la mama, i la mama havia d'estar tot el dia cosint perquè era modista, i és clar, era el sostén de la casa. I jo anava amb la mare de l'amiga, diguem. Las gardenias de mi amor se mueren. I després, ja de més gran, quan vaig conèixer el meu marit, anàvem a la Gavina. Estava aquí baix a... Era cantonada en Tensa. Era la Gavina Blava, en deien. I allà hi tocava l'orquestra Vivancos, que la portava l'Alguero, l'August Alguero. L'orquestra Vivancos i su director August Alguero, que cantava. Tocava i tocava el piano.
Como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero.
A tots els hi agrada la música. El gran, que és el bateria, i ella que estudiava música, però després ho va deixar, va tocar la guitarra fins que li van robar. Quan li van robar la guitarra, va deixar de tocar. Als 6 anys el meu fill tenia una caixa de llauna plena de monedes, amb aquesta caixa. Una cadira que li havíem comprat pel seu quarto per poder estudiar, que tenia el cul de plàstic, amb un tamboret, amb no sé quantes coses i dos pals, es va fer una bateria. I tenia 6 anys tocava la bateria. Llavors, quan tenia 8 o 9, li vam comprar una bateria de joguet, però li quedava petita. I quan devia tenir 14 o 15, un del grup del meu cunyat es canviava la bateria i li vam comprar aquella. I allò va ser el vareno. Allò ja va estar. Ja va estar. Amb tota la santa paciència, la bateria a casa. No, amb alegria. El veia tan feliç amb ell que, esclar, a partir d'aquí, pues, tota la vida s'escoltava la bateria. A casa, mentre va ser solter, bueno, escoltàvem d'Eric Clapton, de Santana, bueno, tot això sonava tot el dia a casa. No escoltaven música disco, llavors ni era ni és detingut a casa, això. Però a mi, per exemple, Santana me va arribar a agradar moltíssim, perquè com que estava posat moltes hores, doncs me va arribar a agradar molt. Els Beatles també m'agraden molt. Vull dir que no m'ha costat entrar tampoc en músiques així, I a darrere han vingut les meves netes, que han seguit també la pauta. La gran va començar amb el violí i després la Marta va també voler estudiar violí. I anat a tots els concerts, des dels niu-niu's del començament, fins a disfrutar sentint-les. Amb molta il·lusió, molta, 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 de que les meves netes es dediquessin a la música. Jo mateixa no vaig poder anar a escola, perquè quan anaves a escola i venien els alemans a bombardejar, les escoles es tancaven. I després va venir la postguerra, més difícil encara, i bueno, era així. I em fa molta il·lusió que elles puguin disfrutar del que jo no vaig poder disfrutar. La meva filla no vol que estigui sola. Jo em passo moltes hores sola perquè ella treballa i se'n va molt de matí de casa i m'ha començat a omplir la vida de gent. La Mònica és, sí, musicoterapeuta, que és el que em feien a mi. Feia recordar la música. La la Mònica em posava música i em feia si recordava les lletres, les cantàvem totes dues i anàvem recordant totes les lletres de les músiques. La música que tocava, primer em preguntava si la coneixia i després em feia anar recordant la lletra, gairebé de totes les recordava, menys un parell. Bueno, i ella me les donava escrites perquè les repensés i quan tornava a venir l'altra setmana les cantàvem.
Més lluny, heu d'anar més lluny.
Cada vegada quan veníem dèiem, a veure si coneixes això. I li deia, sí, Lluís Llach, l'altre dia torna. A veure si coneixes aquest. Sí, són mocedades. Diu, ja no sé què fem tu, perquè vinc pensant, avui la sorprendré i no coneixerà el que toco. I diu, i tot m'ho coneixes. I m'ho passava molt ben bé allà.
Tingueu ben present, no aturar-vos.
Anys enrere, me'n recordo que mentre estava a casa sempre cantava una cosa o altra. I ara, dic, mare de Déu, com fa d'anys que no em dóna el cor. De res, he passat un any de dol que no tenia ganes ni d'ordinador, ni de músiques, ni de res. No en tenia ganes. I ara sembla que al venir la Mònica m'he tornat a enganxar una altra vegada amb la música.
Torneu a començar els nous passos.
Per mi han sigut molt positives, perquè a més estava molt deprimida. Quan venia em preguntava, avui de l'1 al 10 com estàs? I jo els primers dies li deia, avui a 4 o a 5. Quan ella se n'anava em deia, com estàs? Li deia, oi, ara 8 o 9, perquè la veritat és molt agradable. Aquesta feina és molt agradable. I m'ho passava molt bé, molt bé, molt bé, perquè ha sigut una cosa per mi molt positiva.
Nova senda, més lluny. Sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu desviolats, torneu a començar nova senda.
La darrera experiència musical de la Lídia de Barcelona han estat aquestes sessions de musicoteràpia. Coneguem una mica més d'aquesta disciplina científica.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Bueno, la musicoteràpia la definim com l'ús de la música en tot el seu abast per treballar algun tipus de funcions de les persones que puguin estar afectades. Això vol dir doncs, treballar funcions cognitives, físiques, socials, emocionals, espirituals, en persones que tinguin algun tipus de necessitat. És important remarcar que la musicoteràpia és un procés terapèutic, per tant, té una durada, i també per considerar la musicoteràpia és important doncs, que sigui aplicat per persones específicament formades en aquest àmbit.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
I als darrers minuts del nostre espai, la Lídia Caraltó ens proposa dues de les seves músiques preferides.
Sí, que si estic distreta, inconscientment poso una música, poso les quatre estacions de Vivaldi. O sigui que és el que el meu cap de seguida capta, perquè m'agrada molt. Encara era jove jo, que anàvem en un puesto i de música de fons sempre posaven les quatre estacions. I aquella música em va penetrar molt i és la meva preferida. Oh, m'agradava molt, encara m'agradava moltíssim. Em va fer molta pena quan es va morir. I ara, si li dic que m'agrada l'Heriberto quan dirigeix a l'orquestra de la meva neta, sí, és un home que no sé si és un gran director o no, però és un home que m'agrada molt la manera que dirigeix. M'agrada molt el Serrat. Hi ha moltes cançons d'en Serrat que m'agraden molt.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vida és adormida.
Moltes d'en Serrat em podria dir, i del Llac també, també l'escolto molt, perquè la meva filla m'ha regalat un MP3 i tot el dia vaig amb els auriculars. L'altre dia va anar amb un metge amb la nena i em vaig esperar en un bar i porto un llibre electrònic, que no és meu, que és d'ella, però bueno, m'ha apropiat jo. I diu, mira, si vinc i estàs amb els cascos posats, escoltant música, i llegiu un llibre electrònic, diu, és que em peto allà mateix. Però bueno, és el que faig. Que està molt bé. Tot això d'aquestes noves tècniques, sí, sí, m'agrada, sí, sí. Amb el telèfon em faig molts rius perquè fa un mes que el tinc. Però els ordinadors sí que m'hi posava. I el tenia ara l'MP3 aquest, doncs mira, em poso els auriculars i vaig fent. L'altre dia la meva germana se n'enreia perquè estava a la cuina i em vaig posar els auriculars. I bé, diu, des de l'ego, diu, veure-te'n aquí cuinant i amb... No, ja tinc, mira, almenys escolto música. La música sempre ha format part de la meva vida, sempre, sempre, sempre. Vull dir, he estat rodejada de música. Primer per la meva germana, bueno, i a la mama, quan érem petits, sempre ens cantava cançons. I a darrere han vingut les meves netes i ara tenim dos violinistes en potència.
D'alzines enlluernant a les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara.
Justament perquè l'experiència musical ens deixa petjada al llarg de la vida, exercitar l'atenció i la memòria quan som grans mitjançant la música manté la nostra ment en forma i la nostra vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.